Esportiu de les Balears. Per cert, que per demà esperam intervals de núvols baixos i temperatures estables. Arribam així a les 10 i 4 minuts d'aquest dimarts 10 de novembre. Acabeu de passar una bona nit i que acabeu de passar una bona jornada i bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Gent ho explicaria. Jo sóc etrusc, la raça castigada, el càlid món de coves i de tombes que va desfer la cultura romana just al moment de la puixança. Això potser ho explicaria tot. Paraules al vent de la novel·la Manual de conformitats, de Vicent Andrés Estellés, amb aquesta música de flauta etrusca que ens serveix per presentar el nostre programa protagonitzat per la cuina, l'òpera i la cultura popular.
La cultura i la societat de Menorca tenen un nom: Nura, amb Carles Marquès.
Molt bon vespre, amics. La història de la cuina catalana i per extensió de la cuina mediterrània comença molt abans de l'edat mitjana, al moment en què es formen la llengua i la cultura catalanes. Les arrels se remunten al paleolític, a l'aparició del gènere Homo, ara fa entre 2,5 milions i 2 milions d'anys. Des d'avui i al llarg de les properes setmanes anirem descobrint, amb Pep Pelfort, les arrels premedievals de la cuina catalana. Avui ens detindrem en el paleolític. Quina és la relació entre Donizetti i Menorca? David Baré, periodista i secretari de la Fundació Menorquina de l'Òpera, ens ho descobreix a la segona part del programa. I acabarem amb el nostre rebost popular, amb Joan Francesc López Casasnovas. Avui parlarem de la sembra, del significat de l'expressió ensenyar ses vergonyes, del paper dels ocells en la germinació de les llavors i de moltes, moltes altres coses.
Nura, una proposta de Carles Marquès a IB3 Ràdio.
Arqueologia gastronòmica amb Pep Pelfort.
Encetam avui un nou programa. Comencem sempre, com cada 15 dies, amb aquest espai que tant estimem, Arqueologia Gastronòmica, que ens ha acompanyat des de l'inici i que ens acompanyarà fins al final, l'etapa de Nura que acaba aquest proper 31 de desembre. Seran 5 anys amb vostè a la mantena, però intentarem esgotar d'aquí al final el capítol que avui encetam, un capítol interessantíssim, com tot el que anem tractant amb en Pep Pelfort, director del Centre d'Estudis Gastronòmics de Menorca. Avui parlarem de les arrels de la cuina catalana, podríem dir de la cuina mediterrània, però no de les arrels medievals, sinó de les arrels premedievals, és a dir, de tot el període molt més llarg que arriba fins a l'edat mitjana. Pep Pelfort, bona nit.
Hola, bona nit.
Pep, encetam un seguit de capítols que ens duran pràcticament fins al final de l'any, en què intentarem esbrinar tot el que hi ha darrere de contingut, de llegat de la cuina catalana, però no, com et sol dir, des de l'edat mitjana cap aquí, perquè no es remunten de l'edat mitjana cap aquí a les arrels de la cuina catalana o de la cuina mediterrània, podríem dir, per fer-ho més extensiu, sinó viatjam en el temps i anem encara molt més enrere, quasi 1.600 anys enrere.
O fins i tot més, perquè amb el paleolític anem més enrere.
Esclar, si agafem el paleolític, que serà d'on partirem, ja ens anem a 2 milions i mig, no, d'anys?
Sí, sí, tota la història de la humanitat. Una mica també és molt interessant, perquè, com has dit, des de l'època medieval fins a l'actualitat, hi ha molts estudis històrics de l'alimentació i de gastronomia. I bé, estan ben parlats. De l'època romana i grega també hi ha estudis concrets, però tota aquesta altra part no hi havia una publicació que en fes un bon resum tan ben sistematitzat de quins ingredients hi havia, quins productes, com es cuinaven i què es menjava. I això ve gràcies a una publicació d'unes jornades que es van fer el 2014 a la Fundació Alícia, que és, bueno, és una excel·lent entitat que fa diferents estudis, i ara en breu les han publicat. I és una publicació gratuïta que us la podeu baixar en PDF i la podeu consultar, perquè és molt interessant. I fan aquest recorregut, i clar, què ens trobem amb aquestes etapes? Així com a l'època medieval, doncs, ja tenim llibres de cuina del segle XVIII, del segle XIX també hi ha els llibres de cuina, hi ha moltíssims anàlisis. L'època anterior només es havia tractat una mica amb un gran estudi, amb un totxo de 1.000 i escaig pàgines, que es diu Història de l'alimentació, d'en Montanari i en Flandrin, i aquest ens és molt més proper, perquè, vaja, diu cuina catalana, però es refereix més aviat a una cuina mediterrània.
Esclar, jo quan esmentava abans, em referia a que el que es considera l'època medieval comença a finals del segle V després de Crist, arriba fins a l'edat mitjana, és a dir, estem parlant d'un període llarg, però tot el que analitzarem en aquest seguit de capítols és tot el que va des del paleolític, 2 milions i mig d'anys abans de l'era cristiana, fins a l'actualitat, i esclar, això es donarà molt, perquè quan parlem de les arrels de la premedievals de la cuina catalana, en realitat, Pep, estem parlant de les arrels de la cuina de la humanitat, pràcticament, no?
Sí, bueno, bàsicament mediterrània, perquè llavors en l'àmbit asiàtic o americà pues seria bastant diferent. Mm-hmm. I aquí hi ha totes unes característiques que al final desemboquen amb el que s'ha anomenat dieta mediterrània i que ja són presents molt abans, no?, el neolític i en aquests períodes. I un tema que és molt curiós és que la gent es preguntarà, bueno, com ho saben, què menjava la gent, no? Clar, els arqueòlegs no hi havia parat molta atenció fins ja avançat al segle XX, i clar, hi ha moltes fonts per saber. Moltes vegades és sumant diferents coses, sumant les restes que es troben, que ara amb els anàlisis d'ADN es permet analitzar perfectament si un trosset de pinyol que és d'oliva o és de gla o és de castanya o una resta vegetal, es pot identificar exactament a quina espècie pertany. Llavors tots els jaciments es fan buidats de quines llavors o quins animals es mengen. Això és una font. L'altra font són les restes arqueològiques que es troben. És a dir, per exemple, si ara comencem pel paleolític, no hi haurà restes de cap paella de ferro ni de cap estri de coure, perquè estem parlant de pre-l'edat del ferro, de l'edat de la bronze. Per tant, això ens fa pensar com ho cuinaven, però sí que podrem trobar algun tipus de graelles per fer les coses al foc o aquest tipus de coses. I finalment, un altre molt interessant, que aquesta és matemàtica pura, quan s'analitzen les restes humanes i s'analitzen els continguts dels ossos que es troben, es pot deduir quina dieta tenien. O sigui, amb l'anàlisi de tot el que hi ha amb un os, es pot saber si la dieta era rica en gluten o no ho era, si havia ingerit productes animals o no. I amb aquesta composició de lloc, amb tot això, doncs tota aquesta sèrie d'estudiosos ens han dit què menjaven, com ho cuinaven i amb quina proporció, perquè és la que ha quedat registrada com millor que en un llibre en els ossos.
Aleshores, per esbrinar una mica com era l'alimentació i quina és la història de la cuina en aquestes 5 grans fases cronològiques que descriu molt bé aquest treball que recull, com has dit molt bé, aquestes jornades celebrades el novembre del 2014 per la Fundació Alícia i l'Associació Catalana de Bioarqueologia, és a dir, el paleolític, el neolític, l'edat del bronzo, l'època ibèrica i l'època romana, precisament aquesta disciplina, la bioarqueologia, és la que ens dona la clau, la que ens subministra, Pep, tota la informació que necessitem, no?
Sí, totes aquestes dades doncs, són les que permeten doncs, això que he comentat, fer aquests estudis i saber bueno, que el paleolític, evidentment, o sigui, és que comença, des de que comença la humanitat, els primers homos, per dir-ho clar, perquè si no no podem passar parlant d'homos, hi ha una estratègia d'alimentació, que mengen, hi ha una cosa que fan els homos, que no fan les altres espècies d'animals, que és preparar-se al menjar. O sigui, preparar-se el menjar, i això, per mi, ja d'entrada és cuinar. Mm-hmm. Encara que no s'hagi inventat el foc, o sigui, el fet de tallar-ho, trencar-ho, picar-ho, tots els estris que es poden trobar en restes arqueològiques per tallar o esquartarar un animal que han caçat, doncs això, d'alguna manera, ja un cop n'hem parlat, per mi ja és cuina. Evidentment, quan surt el foc, ja, la cosa canvia moltíssim. No? El foc permet... una cuina ja amb majúscules que transforma tots aquests aliments, n'elimina toxines, els fa més digeribles, per tant permet també el fet de cuinar amb foc aprofitar molt més bé segons quin tipus de coses, com aminoàcids, això fa que creixi el cervell, que el cervell sigui més productiu, i clar, té una incidència molt gran amb l'evolució humana tot el fet culinari.
Avui ens donarà temps de parlar precisament del paleolític, aquest període de la història de la humanitat, que va des de l'aparició del gènere Homo, fa entre 2 milions i mig i 2 milions d'anys, fins a l'aparició de les primeres comunitats pageses i ramaderes, fa aproximadament 10.000 anys. I, de fet, si haguéssim de donar un titular, no?, resumir una mica tot això, diríem que la cuina catalana no l'inventa Ferran Adrià, s'inventa en el paleolític, Pep.
Sí, perquè en el paleolític és quan es comença tot aquest procés, el procés de humanització va íntimament lligat a l'invent de la cuina, no? Com després amb el neolític apareixerà agricultura i ramaderia, i per tant fins que no apareix això estem parlant de cacera i recol·lecció. De recol·lecció, bueno, que era de grans animals que es podien caçar, i de molts petits animals, d'aus o de petits animals que en feien cacera. Però després també una gran recol·lecció de productes que es podrien trobar de moltíssimes llavors. Els bioarqueòlegs han fet una llista immensa de restes trobades, o sigui, gairebé tot el que era comestible es menjava. O sigui, és una exageració. El que hi ha evidències encara que no es conreés, doncs que es menjava blat, es menjaven ametlles, es menjava civada, es menjaven bledes, no hi havia agricultura, però tot això era comestible i es menjava. No?
Clar, perquè ho puguem entendre, no? En aquesta primera fase del paleolític, crec que això més o menys tot ho sabem, és una fase de la història de la humanitat on les comunitats humanes es dedicaven a la cacera, a la pesca, la recol·lecció, després amb el neolític és la invenció de l'agricultura, però podríem dir, per tant, i ho donant per suposat, Pep, aquesta tesi de que la cuina s'inventa en el paleolític, neix en el paleolític, però et demanaria, a grans trets, com seria aquesta cuina paleolítica, si es pot parlar, crec que sí, de cuina paleolítica.
Es pot parlar de cuina paleolítica perquè, o sigui, el que no hi ha encara, no hi ha estris de ceràmica, ni de ferro, ni de cap metall, per fer coccions, per fer un guisat, o no hi ha forns, per fer coccions al forn, però sí que hi ha coses, o sigui, estris per cuinar a la brasa, o per cuinar sobre una llosa, o com per fer una tècnica molt antiga, que Euskadi encara ho fan servir per fer la màmia, per fer la quallada, que és posar una pedra molt calenta a dintre d'un líquid que allò ho escalfa, no? Una manera d'aprofitar el foc. I després tots els productes vegetals, que aquests que hem dit que es cullen, que s'han de processar, o sigui, les ametlles s'han de processar, qualsevol altre gra, per exemple el blat, doncs no es pot menjar tal qual, sinó que s'ha de matxucar amb alguna pedra, amb el que sigui, i això ja en el fons ja és cuina, no? és cuina d'això. Fins i tot ara fa poc hi ha hagut un estudi d'una tribu que en unes aigües termals sembla ser que posava l'animal caçat a l'aigua termal i amb la temperatura de l'aigua feia una precocció. O sigui, l'interès de la cuina, l'interès de la cocció, és, primer, matar toxines, perquè el foc uh-huh. mata toxines, i després també fer-lo molt més digerible i mastegable per la gent que té... Que quan no hi havia cuina, els que tenien la dentadura malament, doncs es morien, simplement, no? I amb la cuina, doncs, evidentment, augmenta l'edat de la gent, no?
És a dir, veiem, per tant, que és una època aquesta llarguíssima, no?, de la història de la humanitat al paleolític, i veiem que, per tant, es dona un primer fet, no?, que és el tractament físic del menjar, el trinxar, el matxucar, com has dit, el tallar, i després també, ho has esmentat, Pep, la transformació tèrmica, és a dir, descobrint del foc, no?, la transformació tèrmica dels aliments. Són, de fet, dos grans trets, no?, d'aquest període.
Sí, són dos grans trets, i després també, amb el tema dels estris, s'han trobat culleres d'os, i per tant vol dir que això ja implicava menjar alguna cosa doncs, en plan líquid. I una altra funció de la cuina no només és cuinar per menjar de seguida, sinó és la conservació. Això és molt important que es nota que el fet de congelar ingredients quan fem a l'època de fred, assecar-los, fumar-los, o fins i tot enterrar-los a sota terra, que és una manera de fer el buit, un fals buit, com una sitja per amagar-ho. Totes aquestes tècniques de conservació també ja neixen en aquesta època, no? És una mica això, no?
Bé, fixa't, Pep, que això és ben curiós, no? És a dir, parlem del paleolític, de trinxar, de matxucar, de menjar el producte de la cacera, els animals... parlaves de la recol·lecció de fruits i són aspectes aquests, no? El de la depredació, el de les carns de caça, el de la recol·lecció dels fruits del bosc, que podríem dir que han perdurat fins a l'actualitat.
Tots aquests han perdurat, el fumat, la conservació, tot això ha perdurat, i alguns de vegades es recuperen, això d'enterrar coses de terra o de fer aquest tipus de tractaments es recuperen perquè ara amb la tècnica actual pues prenen una altra dimensió, pues de sabors recuperats. Tot i amb això, quan vam fer les jornades, vam proposar diferents tastets de coses que al paleolític es menjaven i que ara encara es mengen. I comento algunes, però...
Vinga.
Evidentment, si anem a... Si anem a vora mar i fem una mariscada, o la fem a casa, fem una mariscada amb qualsevol varietat de coses, de musclos, de llagostins, de bogamarins, d'ortigues de la mar, ens mengem tot això i fem simplement la mariscada, això el paleolític ja ho feien, o sigui, això ja es menjava. O un altre tema, el de fer unes coses, que a Catalunya se'n diu a la brutesca, els cargols també es menjaven, o sigui, simplement... posar el cargol al foc directament com que es pugui menjar. I si ara perquè ja s'ha deixat de fer el foc a bosc, però fer la carn a la brasa directament amb els esclata-sangs que acabem de collir, doncs també ve de l'època del paleolític. Són coses que es mantenen, i de fet el gran ritual de fer una barbacoa és quasi bé com si ho tinguéssim a l'ADN des del paleolític, no? La barbacoa té aquesta cosa una mica així.
Molt bé, avui hem vist un primer tast, mai millor dit, del que seran els capítols que dedicarem d'aquí pràcticament al final d'any a parlar de les arrels premedievals de la cuina catalana, de la cuina mediterrània. Avui hem parlat, fet un primer tast general, i hem parlat una mica de la cuina del paleolític. En el proper capítol, d'aquí 15 dies, parlarem de el neolític amb en Pep Palfort. Pep, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Nura, un punt de trobada de la història, el patrimoni, l'art, el folklore i la cultura de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Nura, Carles Marques.
IB3 Ràdio.
Que era el cercle dels milicians, i van dir, posar molt davant. Jo me van agafar i me dugueren en el fons del corral, que tenien un quarto, i doncs jo tenia 6 anys. I no volia que jo vés, és que s'enduia mon pare. Perquè llavors, de vida topar pel carrer, en el del poble, els coneixia però no els vaig veure.
Aire. A IB3 Ràdio, dimecres a les 8 del vespre, amb Joan Cabot.
IB3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
En els propers minuts us parlarem d'aquesta òpera, Clara i Serafina, és a dir, Les Pirates, de Gaetano Donizetti. Tot d'una us explicam per què. És ben sabut que Menorca manté un idil·li, una relació amorosa, romàntica, apassionada amb el món de l'òpera, i bueno, jo que som menorquí, em perdonareu que tingui una mica s'orgull de dir-ho una vegada més, que Menorca té el teatre més antic d'òpera d'Espanya i és Amau. Avui ens acompanya un amic de la casa, un amic personal també, en David Baret. David, bona nit.
Bona nit, com esteu?
Que en David, a més d'un gran periodista, és secretari de la Fundació Menorquina de l'Òpera i membre de l'associació Amics de l'Òpera. I fa uns dies em cridava en David perquè va fer una troballa realment fabulosa, que avui comentarem, i que té a veure, David, molt amb aquesta òpera que escoltàvem ara, de Gaetano Donizetti.
Sí, sí, realment, això que sentíem, que ara la veritat és que una vegada i una altra és com amoroseix les oïdes, és bé el cantisme pur, no? I Donizetti, estem parlant que és un dels grans noms de l'òpera italiana, és a dir, d'òperes com l'Elisir d'Amore, com Lucia de la Mermur, que són títols, són mega, mega tops, que diguéssim, no? I bueno, la curiositat que he anat trobant és que he trobat una òpera de Donizetti que, com bé dius, té un vincle menorquí i un vincle també amb Mallorca, no? Perquè la trama d'aquesta òpera té lloc a Mallorca i, curiosament, dos dels seus personatges els presenta com a menorquins. Per mi va ser una troballa realment fabulosa, perquè no havia vist mai cap òpera on de la història que diguéssim tingués a veure, succeís que diguéssim a les Balears, no? I en aquest cas, doncs, Donizetti presenta una òpera que és d'un llibretista amb el qual va col·laborar molt temps, que es deia Felice Romani. Ell era, Felice Romani, un poeta italià que va viatjar molt, va viatjar per Espanya, per Itàlia, per Alemanya, i m'imagino que d'aquests viatges doncs devia inspirar-li alguna història que devia conèixer, no? I en aquest cas, Chiari Serafina és, bueno, és com un melodrama romàntic que representa que hi ha una història del segrest d'un pare, que diguéssim, el pare de Serafina, Don Álvaro, que arriba a Mallorca, procedent una mica de les guerres d'Algèria, per tant una mica ho situa dintre del context, i quan arriba allà, doncs el seu amic, que és el tutor de Serafina, vol casar-se amb la seva filla, i en aquest cas hi ha el personatge principal, que és Dona Chiara i Serafina, és Don Ramiro, que és, el presenten com el fill del podestà. El podestà, jo he arribat a la conclusió que és com una mica com el secretari o com el capellà, que diguéssim. Bueno, el podestà és una persona que tenia poder, no? I Don Fernando és l'altre personatge menorquí, que representa que és un fals amic de Don Álvaro, i el presenten com un ric senyor de Menorca, no? Com si fos un cavaller de Ciutadella, entenc, no? Uh-huh. I llavors, bueno, la història és una òpera de les primeres de Donizetti, eh? Estem parlant de que es va estrenar l'any 1822 a la Scala de Milà, que encara també li dona una mica més de valor, però que de l'extens repertori que té Donizetti, que estem parlant de més de 70 òperes escrites, no destaca, és a dir, molt de les primeres no és on triomfa, però sí on te destilen ressons, on te destilen muntatge, que es recorda molt el que després farà ell, no? amb l'Elisir o amb Lucia.
Molt bé, ja després d'aquesta presentació una mica, perquè en David ha hagut una mica d'anar estirant una mica el fil d'aquesta història, que tot d'una es cridava l'atenció en un article que en David publicava en el diari Menorca, Donizetti i Menorca. És a dir, David, que al costat de les dues protagonistes femenines ara en sentim una, hi ha un tal Ramiro, Don Ramiro, fill del Podestà, de l'antic magistrat de Menorca, i Don Fernando, que és un acabalat senyor també de Menorca.
Exacte. No? D'alguna manera, perquè la gent se situï fàcilment, Don Ramiro serà el bo, que diguéssim. És el que es vol casar amb la Chiara, amb la Serafina, perdó, i és el que intentarà ajudar, que diguéssim, en el pare. I Don Fernando, que és el ric senyor menorquí, és el dolent, no?, de la pel·lícula en aquest melodrama.
És curiós, perquè supos que ningú s'ho pensava, no?, que anant tirant una mica del fil d'una obra de Donizetti sortissin protagonistes menorquins.
Bueno, ho trobo anecdòtic. Segurament, a veure, moltes persones que ens puguin escoltar deguin pensar, bueno, és una casualitat que no té per què produir-se. És veritat que a vegades hi ha personatges sevillans, hi ha a vegades moltes òperes les situen a Espanya, no? Vull dir, Carmen, per exemple, si ara ens anéssim a Bizet directament, no? Però en aquest cas, home, el fet de que Menorca, doncs jo una mica l'ho comentava en l'article, no? Aquesta relació que sempre hem tingut amb Menorca, amb una gran passió d'ella, doncs ara en aquesta vegada el protagonisme el tenim els menorquins, no? En aquest cas, amb aquesta òpera. A més, és una delícia trobar informació, perquè Donizetti és una persona molt estimada a Bèrgamo, que és la seva ciutat de naixement. Hi ha un museu Donizetti, i a través de les xarxes i a través d'internet està digitalitzada gran part de la seva obra, i es pot veure, de fet, si la gent ho busca, a través del museu Donizetti pot trobar fragments de Chiara i Serafina de les partitures. Després, Ricordi, que va ser la casa una mica que tenia totes les partitures, també té fragments originals. El museu Donizetti s'hi pot veure. Ara no podem viatjar, però a través d'internet es pot veure tot això. I a més hi ha un festival Donizetti de música, per tant no he pogut trobar si realment Chiara i Serafina s'ha representat mai, penso que, bueno, jo crec que hem d'intentar establir relacions de Menorca.
Te refereixes si s'ha representat mai a Menorca?
Exacte, no, a Menorca i en el festival, en el festival Donizetti. Chiara, sí. Clar, penseu que estem parlant de que el treball de Donizetti és amplíssim, no? Més de 71 obres, 600 treballs de molts tipus, i evidentment Chiara i fins i tot he de dir...
És una obra primerenca
i en algun punt també he de reconèixer que trobo que diuen que no és de les seves millors, també s'ha de dir. M'imagino que per això és tan difícil trobar enregistraments. Ara estem sentint simplement aquest duet, però que és difícil trobar l'enregistrament sencer. He hagut d'anar amb una web que es diu operarara.com, que es dediquen a recuperar òperes estranyes.
Molt bé. Just em comentava el tècnic, que estan tot en Jordi, que és un trio.
Sí, perdó. Sí, perquè estan parlant els tres, que diguéssim, Chiara, Serafina i en Álvaro.
David, quan comença una mica la teva passió, amor, per l'òpera?
Bueno, jo crec que és una relació que, mira, comença a través del jazz. comença a través del jazz, perquè a casa sí que és veritat que la clàssica s'havia sentit molt, però jo vaig començar escoltant uns discos que tenia la meva mare, d'en Jacques Lussier, que és un pianista francès que toca música de jazz, i que toca música de Bach en forma de jazz. I al començar a escoltar això de molt jovenet, vaig anar saltant a la clàssica, i de la clàssica vaig recuperar l'òpera, i després em van explicar que els meus avis sí que n'escoltaven, i vaig trobar un reguitzell de discos a casa d'òperes. I a partir d'aquí m'hi vaig anar aficionant, és a dir, no tant perquè ho forcés, sinó perquè m'anava entrant, saps? I al principi, doncs, si ho fas per l'òpera italiana, que és com començar pels postres en l'òpera, doncs, clar, llavors acabes anant fins al primer plat, no?
Clar.
I clar, ara quan vaig arribar, quan estava a Barcelona en aquell moment, doncs, simplement doncs, anava al Liceu o anava als amics de Sabadell a escoltar òperes, i quan vaig arribar aquí a Menorca vaig descobrir que hi havia una associació i que l'òpera doncs, estava tan present en la societat, doncs clar, de seguida vaig dir, jo vull anar a ajudar-los, i bueno, ha sigut per mi un regal.
Així de meravellosa la música, no? Té camins molt, molt sorprenents, com aquest, no? començant amb el jazz, per això hi ha gent, fixa't, jo m'estic aficionant al heavy metal, fixa't quines coses, en 50 anys m'estan entrant AC/DC i Motorhead a tope.
El cost ho deu demanar.
Sí, comences escoltant punk, i poses que vas escoltant Johann Sebastian Bach.
Clar.
O començar amb el Lucier i que van escoltant òpera italiana. És a dir, la música té camins realment misteriosos, no?
Sí.
Però certament l'òpera és un món meravellós, no?
Bueno, és l'art total, com diuen, no? Perquè és música, és teatre, és comèdia, és drama, és a dir, és tot alhora. I si jo, home, a vegades allò que plorar no, potser perquè no sóc prou sensible, però sí que m'he emocionat moltes vegades i se m'ha posat la pell de gallina en certs moments.
No, per plorar, dic, n'hi ha prou cobrint la finestra.
Exacte, exacte.
Molt bé. Donizetti, Menorca. I, bueno, t'han vingut algunes idees, no? Parlant de Donizetti, de Menorca, de fer alguna
bueno,
cosa?
Jo, mira, jo...
Segur que sí.
He començat, sincerament, des que vaig trobar-ho, bueno, primer li vaig comentar a en Joaquim Comas, que és el president dels Amics de l'Òpera, ell em va dir que ho desconeixia, que no ho havia sentit mai i que li feia il·lusió haver-ho descobert, aquesta descoberta. I després li vaig arribar a comentar per l'amistat personal que tenim amb en Ramon Gené, que és un gran estudiós del món de l'òpera,
sí.
I ell de seguida em va dir, ho miraré amb els meus llibres d'òperes, i efectivament la va trobar. Primer teníem el dubte de si realment passava la història a Menorca, que encara hagués tingut més pes, però no, ell la majoria de documents que va trobar...
Està
situada a Mallorca. Parlen del Castillo de Belmonte. Clar, jo vaig pensar, Belmonte,
Bellver,
però perquè Belmonte realment està a Cádiz o no sé, vull dir que no té res a veure amb Mallorca, no? Però bueno, suposo que també hi ha la... Si no, Nevero, ben trobato, i és la
funció. Sí, és això de la presidenta del Consell, de la World Travel Market, no? Que dèiem, com dèiem, la presidenta del Ministeri de Cultura.
De Cultura, exacte,
com...
vull dir que... Però després sí que... La sort és que a darrere de Donizetti hi ha molts estudiosos, i el que he fet és començar a enviar correus al Museu Donizetti, a l'organització del Festival Donizetti, perquè em documentin una mica més aquesta òpera, no? I jo penso que ja no, des d'un punt de vista turístic, no ho sé, però des d'un punt de vista d'atractiu, jo crec que és un vincle que es podria explorar, no? És a dir, no sé si arribar a representar-la aquí, cosa que seria evidentment molt costós, però que podria ser bonic, assumir doncs, aquesta Chiara i Serafina, Ossia i Pirati aquí a Menorca, però després establir vincles amb el món de Donizetti, que estem parlant dels top 5 vull dir, home, està Verdi però Donizetti, a més Donizetti és una persona molt humil que va estudiar música i que ell tenia la pressió de que a Bergamo hi havia hagut Rossini, no el dels canelons, sinó... i per tant, doncs ella va haver d'esforçar-se i va sortir bé, perquè ell de seguida... I té partitures que posa Fato in un quarto d'hora.
Allà va.
Vull dir que era un gran productor.
Oh!
sentir d'aquest Clara i Serafina, és a dir, les Pirates, que ara és Serafina, o sigui, i Pirati, l'edició d'Amore que escoltam ara, després ja va una evolució, lògicament, en Gaetano Donizetti, un autor d'aquest que...
Home, jo, tinc, mora, no? Mira, jo tinc el llistat de totes les òperes que va fer, que és espectacular, i clar, està Lucia i està,
Lucia,
evidentment, l'Elisir, no? Però està també Anna Bolena, està després Lucrezia Borgia, Maria Stuart, és a dir, té molts títols que són grans hits del món de l'òpera, que han transcendit a les nostres, fins als nostres temps, i que, per tant, demostren que va ser un autor molt prolífic. Ell tenia un munt de germans i ell va ser una mica el que va destacar més.
Sentíem ara tot just aquest Lucia que ens parlava en David Barret. David, moltes gràcies, ha estat un plaer aprendre més coses del món de l'òpera de Menorca, òpera, Menorca, Menorca, òpera, que són dos termes que gairebé és un binomi, podríem dir.
Mariden bé.
Un binomi, sí, un binomi enamorat. Nosaltres estem enamorats d'aquí d'en David, eh, David?
Bueno, jo
personalment. És que t'aprecia molt i t'esperam un altre dia en aquest programa, si tens més coses del món de sopra, és realment un plaer. I us avançam, amics, també, que acabarem avui el programa escoltant aquesta òpera, escoltant un fragment de Chiara e Serafina, o sigui, Pirati, d'en Donizetti, amb aquest llibret fabulós d'aquest llibretista reconegut, Felice Romani. Moltíssimes gràcies, David, ha estat un plaer.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
Tres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Et sonen.
Si tu no vens darrere, jo tenia...
But if you wanna live...
Ja veuràs com fliparàs el temps.
Aquests i d'altres projectes sonors són part d'ivetresmusica.com, la posta musical online d'Ivetres. ivetresmusica.com.
Ivetres Ràdio.
És patrimoni. Rebost popular, la cultura popular i d'arrel tradicional de les Illes, en Joan Francesc López Casasnovas.
I ja arriba la part més ensagrada, que és obrir-nos pas, amics, dintre de tot aquest univers, aquest món fabulós, que és la cultura popular. Com sempre, amb en Joan Francesc López Casasnovas, que és un pou de saviesa inabastable, i amb ell parlarem avui de diferents qüestions relacionades amb antropologia agrària, però no s'assustin, encara veuran que són coses molt més senzilles, coses molt més pràctiques, com per exemple se sembra o altres coses de les quals en parlarem ara. Joan Francesc López Casasnovas, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
Com estem?
Bé. Estem a punt d'entrar dins aquesta fase que va de Sant Miquel a Nadal, ja han començat Sant Miquel ja ha passat i ara ve Nadal i és època de sembrar. Antigament, quan els cicles agraris regien les nostres vides, no com ara, era un moment especialment important, perquè sense primer llaurar, després sembrar, perquè si no, tot s'hivern, quan Proserpina té l'obligació d'estar sepultada dins l'infern, fins que no torni a sortir per primavera, que això és el càstig que li va donar el déu, el pare dels déus, Zeus, doncs fins que no arriba la primavera no surten els fruits, però primer hem de llaurar, després hem de sembrar i hem d'esperar, hem de tenir paciència.
Molt bé, el mite que explica el naixement de l'agricultura.
Això mateix. És.
Sembrar, estem en època de sembra, per tant.
Sí, de això en depèn la cuita que vindrà després, però això ha donat origen a una infinitat de ritus i de creences. Havia estat corrent abans de sembrar, treure's el capell, descobrir el cap i resar, i fer la senyal de la creu en terra. Mm-hmm. Per cert, senyal de la creu, fixa't que diu l'u senyal, per l'u senyal de la Santa Creu. Mm-hmm. I aquest l'u vol dir que la paraula senyal en menorquí, en català, és masculina, no femenina, no ets a senyal, com mm-hmm. diuen ara. És masculí. Eh? Quin senyal que t'he vist?
Sí.
Bé,
sí, sí.
Dit això, bé, alguns que consideraven que era un ritual de Sant Joan, de cremar, de fer fogueres, festers, diu, les cendres d'aquelles fogueres, ara ets hora de disseminar-les, d'escampar-les damunt en la terra, per la terra perquè sigui fèrtil, per germinar-la, perquè els fruits germinin millor. La llavor, vull dir. Mm-hmm. Llavors, i ara comença aquí a venir una cosa que tal vegada cridarà l'atenció més d'un.
Mm-hmm.
Era ben vist que jovent fadrí o els matrimonis, especialment els joves, festegessin el camp en els dies aquests de l'estiuet de Sant Martí, després hi vaig anar nedant encara, vull dir que fa bon temps.
Sí.
Idò, perquè fins i tot que arribessin a copular, a tenir relacions sexuals a prop de la terra, perquè es creia que amb la relació carnal s'augmentava la fecunditat.
Uh-huh.
El pagès també acostumava a tenir en compte la lluna per sembrar, és molt important. La creença més genèrica és que diu que els fruits que neixen i creixen davall terra, com les cebes, les patates, els naps, els ais, etc., convé sembrar-los i plantar-los en lluna minvant. En canvi, els que es desenvolupen per damunt del sol, vull dir, en terra, s'han de fer lluna creixent.
És a dir, quan deien a casa me'n vaig a festejar el camp...
Cosa hi havia.
Hi havia assumpte, Joan.
I ara te'n passaré una altra que encara és més escandalosa, que es diu ensenyar ses vergonyes. Ha quedat fossilitzada aquesta dita, no? No ensenyis ses vergonyes. Què vol dir ensenyar ses vergonyes? Ni més ni manco, atenció, que posar a la vista dels cos i sobretot dels òrgans genitals per part de sa terra.
Sí.
Per part de sa terra. Això vol dir que es tracta de que els que fan feines agrícoles, quan fan aquesta tasca de sembrar, convé que no duguin roba de davall. No és una barbaritat tan grossa. Plutarc, aquest autor llatí, de llatí clàssic, Plutarc ja començava a sembrar i segar despoats. I seguint els seus consells, les feines agrícoles més importants s'havien de fer totalment sense roba.
Allà va.
Aquest sentit ha persistit durant força temps en el subconscient dels pobles mediterranis, sobretot no només els d'aquí, sinó també fins als Balcans, els quals fins fa poc empraven per fer feina al camp faldellins i calçons de camals amplíssims. Fixeu-vos que aquests calçons de camals encara hi són en els vestuaris, en l'indumentària pròpia, per exemple, de Mallorca. Els calçons de bufa, per exemple, que diuen,
no? Sí, és a dir, que feien feina al camp, però d'una manera còmoda, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí, en faldellins, fins i tot en faldes. Fins i tot s'ha arribat a relacionar l'adopció de sus de sa faldilla per part de sa dona amb el fet que era ella que primitivament s'encarregava de les tasques agrícoles. Efectivament, en època de matriarcat, els homes, els mascles sortien a caçar, sortien cap a fora de la tribu, i les dones eren les que quedaven arrelades en el territori propi. I llavors, les tasques agrícoles els van començar a fer les dones. Són es neolític, però tot això ja és dins el cervell de la gent, encara. I llavors, les dones eren les encarregades d'estimular la fecunditat de la terra amb la mostra del seu pubis. Segons sembla, les calces, les calces, no. Diguéssim, les bragues.
Les bragues,
sí. Perquè aquí calça...
Això de calça, sí, calça és una altra cosa. Calces ho diuen a Catalunya, per exemple.
Sí, és que és molt curiós això, també, perquè calça vol dir de calçons, podia cobrir des del melic, des del llombrígol, fins als peus. Això era un calçons o unes calces. Però després es va dividir, i de genoll per avall, nosaltres li hem dit les calces, en canvi a la zona de Catalunya li diuen calces, a s'acabar de la part de genoll per amunt. És ben curiós això, quan l'ha un xet de suestrar va comprar unes calces per Madonna i li treuen aquella col·lecció de... tot això convé tenir-ho en compte. I, fixeu-vos, fa ser l'aristocràcia, que no tenia cap necessitat d'ensenyar ses vergonyes perquè no feia feina de sol a sol a sa terra, van ser els primers que es van posar aquests calçons de davall i aquesta roba interior, diguéssim.
És curiós, és un costum.
No sé si es va tot això que conta,
bueno,
però
és un costum.
Si no, és una llegenda que ja va bé.
Ja va bé, i l'hem de mantenir, clar que sí.
Bé.
És a dir, que les dones feien feina al camp i ho feien ensenyant ses vergonyes.
Sí. I els homes també, El fet de que hi hagi determinades zones del món es vestit masculí també contengui falda, podria tenir relació amb tot això.
Joan, dia 11 de novembre, demà, a Sant Martí.
Sí, i l'estiuet de Sant Martí. Tot que ja ho he contat qualque vegada, però hi ha una llegenda molt, molt curiosa sobre per què fa bon temps en aquest moment de Sant Martí, de dia 11. I és que, segons la llegenda, resulta que Sant Martí, que era molt bon home, que va donar mitja capa a un pobre perquè tenia molt de fred, i llavors ell també en va tenir molt, i quan passava per la zona del Pirineu, posant per cas, Pirineu, els Alps, allà em fa molt de fred, el bon Jesús va dir, bueno, ara qui passa per aquí farem que no faci tant de fred. I durant uns dies la temperatura s'endolceix una mica i enrellant de l'estiuet de Sant Martí. Però n'hi ha una de més interessant encara, que és la de que Sant Martí ve cap aquí, cap a les nostres terres, a la cultura nostra, i resulta que un pagès li dona acuida, li dona cobro, no? I passa la nit amb ell i el té ben agombolat. I llavors el pagès li diu, és que saps que és de mal, diu, aquí quan fa fred la llavor es fa malbé. Per les terribles fredurades que tenim primerenques mos maten les llavors. Llavors el sant, quan se'n va anar, va deixar un temps de bonança perquè les llavors poguessin germinar com toca.
I ratllant de llavors i de germinar, Joan, els ocells juguen un paper molt important.
Sí, es vol veure ara. Mira, han arribat els estornells i volen per aquí i per allà i deixen quantitat de deixes en terra negres, d'estors també, perquè mengen els ocells i després quan tiren es gra, han menjat es gra i deixen la llavor de les olivardes, per exemple. I aquesta llavor és la que després s'escampa i germina també. Per tant, els ocells són benvinguts en aquest sentit. I els fiets, antigament jugaven amb molinets. Ara s'han tornat a posar de moda aquests molinets que es posen en el vent perquè rodin, eh?
Sí, encara n'han vist algun.
De plàstic, de plàstic. Idò, aquests instruments deien que eren rituals per fer venir els ocells, perquè els ocells eren eren bondadosos per a l'agricultura.
És ben curiós. I s'han tornat a posar
de moda. Dolents perquè es mengen els fruits també, i hem de posar després aquests espantalls perquè no s'atraquin a la fruita, però ara, en aquest temps, sí que estan benvinguts.
Encara ens han reservat, Joan, que tenim dos o tres minuts, crec que molta gent que ens escolta li ressonarà tot això, un tema molt interessant també que es volies parlar dins d'aquest capítol que hem dedicat avui a l'antropologia agrària, com dius, que és d'aquelles oracions que ses mamàs, especialment ses àvies, ens deien a cau dura, no? Quan anàvem al llit. Avui en dia no sé si això es fa, supos que sí o no, però abans era molt comú, molt freqüent.
Mira, i és clar, perquè ara les hores de sol ja són més poques, hi ha manca insolació i haurien d'anar al llit més prest. Llavors, me recorda que Francesc del Branca té en el folclore menorquí de la pagesia un recull d'oracions. Oracions que ell mateix diu alerta perquè no serien aprovades per l'Iglesia moltes d'elles. Només mirant-se a fer tendre del nostre poble tan religiós, diu, lleva tota idea d'irreverència, només així. Però perquè són bastant destarifades aquestes oracions. Jo record que quan me colgaven al llit, ma mare me feia resar una oració que deia més o manco, Pare, Santa Clara, Sant Martí, Bon Jesús, veniu amb mi. I després deia, ulls de Llatzeret, rei dels judius, teniu pietat i misericòrdia de mi. I aquest ulls de Llatzeret, jo no tenia punyetera idea de que podia ser.
Maria,
després havia vist que això era una deformació de Jesús de Nazaret, rei dels judius, que tampoc era rei dels judius, tot plegat, és una pura inversió, però d'aquesta tendresa religiosa que parla Francesc del Branca, Francesc Camps i Mercadal.
Sí, i són coses que ens duen records, per exemple, de la meva àvia, no? Ens duen records també molt tendres.
Sí.
Molt bé, Joan.
Mira, per acabar,
vinga.
Perquè vegis que dins la cultura popular la religió també és valorada, però alerta amb els que mos adoctrinen. Frares, capellans, hi ha un cert anticlericalisme. Diu, en llit me pos, amb gran sentiment, m'enric del dimoni i de la sua gent. No em confés en frare ni en capellà, sinó en vos, Verge Maria. És a dir, en vos sí, Verge Maria, però ni en frare ni en capellà vull saber res.
Molt bé, ho deixarem així. Acabarem amb aquesta, Joan, que està prou bona.
Sí.
D'aquí 15 dies més coses de la nostra cultura popular, Joan, com sempre, és un gust. Gràcies, bona nit. I acabam amb òpera. Ens havíem compromès amb el trio Tremantes Marito de l'òpera Chiara e Serafina, Ossia i Pirati, de Gaetano Donizetti. Això està tot, amics. Us esperam d'aquí un parell de dies amb més coses, aquí a Nora.